L'informatiu del migdia.
Tres dies després d'iniciar-se el segon trimestre, Salut canvia el protocol a les escoles. És dijous 13 de gener. Si s'ha passat la Covid els últims tres mesos, ni mestres ni alumnes s'hauran de fer el test. De seguida ampliem aquesta informació abans altres titulars. Ja s'ha decidit quin serà el preu màxim dels tests d'antígens a les farmàcies, 2,94 euros. I avui s'està portant a terme una marató de donació de sang al Centre Excursionista de Castellà. Aquest dijous 13 de gener és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una jornada per visibilitzar la malaltia. Suma Castellà organitza un torneig de pàdel solidari diumenge entre les 9 i les 2 a RACO Esports, a Sant Feliu del Racó i al Club Tenis Castellà. I la previsió del temps, el cel estarà serè, la temperatura màxima serà semblant, se situarà entre els 10 i els 15 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Canvien el protocol de gestió de casos de Covid-19 en els centres educatius. L'última actualització, amb data d'aquest dimarts, eximeix de fer-se test d'antígens als contactes estrets que hagin passat la malaltia en els últims tres mesos. Així, a partir d'ara, quan hi hagi un positiu en una aula, els alumnes i els docents que hagin sigut positius en els 90 dies anteriors, no cal que es facin cap prova i poden continuar anant al centre educatiu amb normalitat. D'altra banda, ja s'ha decidit quin serà el preu màxim dels tests d'antígens a les farmàcies. 2,94 euros, gairebé 3 euros. S'ha acordat aquest dijous al matí en la reunió d'una comissió interministerial. La mesura es publicarà divendres al butlletí oficial de l'Estat i entrarà en vigor aquest proper dissabte. Des de la farmàcia Ros, però, aquest matí explicaven que fins aquesta tarda que rebessin la indicació del Col·legi de Farmacèutics no sabrien el preu exacte.
Doncs estem esperant a saber-ho perquè encara no ens han comunicat quin preu hem de posar. I ara ja no en tenim per vendre, de fet, els veníem a 7 euros, però bueno, ara diuen que volen regular i clar, estem esperant a comprar-ne més econòmic. L'únic que veiem és el que surt a les notícies i no tenim cap altra indicació.
A més, Sanitat també ha aprovat la tercera dosi de la vacuna contra la Covid per a tota la població major de 18 anys. Fins ara estava oberta per als majors de 40.
L'informatiu del migdia.
I avui el Centre Excursionista de Castellà acull una marató de donació de sang avançant-se a les que es farà aquest cap de setmana a Barcelona. L'última onada de Covid ha impactat en el ritme de donacions i la demanda i és per això que des del banc organitzen una marató. Gala Cortel, de l'àrea de promoció del Banc de Sang i Teixits, explica per què s'ha avançat aquestes jornades en algunes poblacions.
Nosaltres sempre al mes de gener, com que sabem i estem acostumats una mica que a les vacances de Nadal sempre són més complexes, baixen les donacions pel nostre canvi d'hàbits en general, sempre fem la marató de Barcelona, la marató de Catalunya, començant amb un cap de setmana a Barcelona i després l'anem portant a tot el territori. Cert que aquest any tot es va adelantar, es va precipitar, degut a aquesta sisena onada, bueno, amb la pandèmia, encara ha impactat molt més amb pel que fa a les donacions i han disminuït, que ara parlarem, es va adelantar aquestes campanyes i d'aquesta manera bueno, doncs ha coincidit en els dies aquesta setmana en els diferents municipis, en les diferents ciutats, com és el cas de Castellà, que venim un cop al mes.
El 2021, Castellà del Vallès va batre el rècord de donacions amb 753. El 2020 se'n van registrar 578 i el 2019 542. Unes dades molt satisfactòries per al Banc de Sangs i Teixits de Catalunya.
Que nosaltres des d'aquí, encantats, des del Banc de Sang i en nom de totes les persones que necessiten sang, felicitar a tots els veïns i veïnes de Castellà del Vallès per aquests fantàstics resultats de l'any passat i la participació segueix com avui, però és veritat que, bueno, que impacta, que evidentment hi ha molta població que es dona positiu, molta d'aquesta part de la població pues, és donant i efectivament no poden donar sang fins que no passin la malaltia i passin 28 dies i clar, certament això ens ha afectat i ha incrementat a més una mica les necessitats dels malalts. O sigui, s'ha ajuntat doncs aquesta, bueno, aquesta disminució de les donacions, no perquè la gent no vulgui donar, sinó perquè no en pot donar, i també, per una altra banda, evidentment, pues, que els malalts en necessiten.
A la Seu Castellarenca hi ha un degoteig de donants que han demanat cita prèvia. Una d'elles, la Marina, que dona sang per segona vegada. Ella comparteix per què ho fa.
Tinc una... Bueno, vull aprofitar perquè tinc un cosí a l'UCI des de fa un any que ho està passant molt malament i tot el que pugui fer per donar als altres ho faré.
La jornada de donació al SEC continua aquesta tarda de 4:45 to 9:15 per donar sang al pesar més de 50 quilos, tenir entre 18 i 70 anys i gaudir d'un bon estat de salut. Les dones poden donar sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes 4. Entre donació i donació ha de passar un mínim de 2 mesos. Si has patit la Covid-19, hauràs d'esperar un mes per poder donar.
L'informatiu del migdia.
I continuem parlant de salut, en aquest cas de salut mental. Cada 13 de gener se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. És una jornada per visibilitzar una patologia sovint incompresa que passa desapercebuda. La psicòloga Maria Àngels Gallardo, del Centre Psicovallès de Castellà, detalla que un dels principals tocs d'alerta per identificar si una persona del nostre entorn pateix depressió és la cronificació de la tristesa o l'apatia i la incapacitat de regular els estats d'ànims o les emocions.
A vegades fins i tot el mateix que ho pateix no sabia ni com explicar-lo. Val? Llavors, els símptomes que podem observar que afectats, veiem el tema de l'estat d'ànim, podem observar tristor, tristesa, aquesta irritabilitat, no tothom ho expressarà de la mateixa manera i no tothom amb la mateixa intensitat. Val? Però sí que, per exemple, el tema de la tristesa és un requisit important pel diagnòstic clínic. És, a més, una de les coses que observem més fàcilment. Veurem com falta d'interès, d'energia, no té ganes de fer res, que nosaltres no ens ho expliquem, perquè abans possiblement sí que estava molt motivat fins i tot pel mateix tema. S'observa també possiblement una incapacitat per gaudir de les coses que abans provocaven plaer. Això se li diu anhedonia.
Un cop es diagnostica, Gallardo posa l'accent en la importància d'acompanyar la persona sense jutjar-la amb una escolta activa per crear un entorn segur on pugui expressar les seves emocions i donar un espai a la seva tristor.
També si podem fer activitats que sabem que li agraden, o que, però sempre sense obligar. Uh-huh. Perquè moltes vegades és com, som molt insistents perquè surti bé d'aquesta sintomatologia. I precisament com tu has dit abans, no estem ajudant en res. Per exemple, el tema de fer esport, controlar una mica tot el que seria el tema de l'alimentació, buscant que sigui més saludable, etcètera, també ajuda molt. ¿Vale? Estar una mica a prop, no? I sobretot animar-lo a seguir el tractament i els compromisos que hagi pogut adquirir. Vull dir que no banalitzar per res aquesta sintomatologia que presenta, ja et dic, perquè moltes vegades fins i tot, ja et dic, el recarreguem de massa responsabilitat respecte a la seva malaltia i això no és tan fàcil.
En aquesta línia, l'assessorament per part de professionals de la salut amb l'assistència psicològica com a pal de paller serà indispensable per a la recuperació d'un sotrac de salut mental. Recaure i tornar enrere també forma part d'avançar, explica Gallardo. Un dels col·lectius més vulnerables és el d'infants i adolescents. L'Associació Espanyola de Pediatria alerta que s'han duplicat els casos d'urgències psiquiàtriques infantils i els trastorns de depressió i angoixa i també alimentaris. Segons els últims estudis de l'associació, entre un 4 i un 6% dels infants i adolescents pateixen algun problema de salut mental.
Els canvis que tenen de gana a l'hora de menjar, això una mica per determinar, a l'hora de dormir, aquests insomnis que abans no hi eren, i els comentaris que fan respecte a si mateixos, no? La percepció que tenen sobre ells, bueno, sentiments a vegades d'inutilitat, de culpa, de desesperació, sensació que, aquesta sensació de que no són compresos, també. Vull dir que bueno, acompanyar-los és estar i perquè moltes vegades restem importància a les emocions.
La psicòloga castellarenca participa en tallers sobre salut emocional als instituts i explica que una de les qüestions que es treballen és aprendre a demanar ajuda, que és un recurs essencial.
Hem fet la conclusió de que el més important és que han d'aprendre a expressar, que s'han d'animar a expressar i a comunicar-se. I podem d'aprendre a fer-ho. Vull dir, és un treball que hem de fer entre tots, val? Però jo penso que també els adults hem d'aprendre a fer això. Vull dir, a expressar-nos, a no tenir por, i clar, els altres també que envoltem també hem de fer pues, aquesta doble intenció també de recolzar-lo amb l'escolta. Tots aquests problemes que tenim, a lo millor fins i tot no ens atrevim a expressar-los, i si els expresséssim d'alguna manera tindrien una fàcil o no solució, però per lo menos nosaltres hauríem tret tot el que portem dintre, no? Que es provoca moltíssim estrès i també el tema d'ansietat, que moltes vegades va molt relacionat també.
Malauradament, Gallardo reconeix que encara es percep com un signe de debilitat expressar les emocions en l'entorn familiar i laboral, i és per això que la gent se n'amaga, i és un fet que pot agreujar la situació. De fet, compartir-les és el primer pas per començar la recuperació. Finalment, la psicòloga apunta que un altre dels col·lectius més vulnerables quant a la salut mental és la gent gran, perquè es banalitzen les seves emocions, la seva tristesa, i cal donar-los suport emocional.
L'informatiu del migdia.
Suma Castellà continua endavant amb el seu objectiu de recaptar tots els diners possibles per millorar l'atenció de la diversitat a les aules catalanes a través de diferents activitats i iniciatives. Per al proper diumenge, l'entitat ha organitzat un torneig de pàdel solidari. La trobada tindrà lloc entre les 9 i les 2, paral·lelament en dues seus, a RAC1 Esports, a Sant Feliu del Racó, i al Club Tenis Castellà, al carrer de Sant Feliu. Es tracta d'un torneig per equips masculí i femení que comptarà amb 90 participants. En parla la presidenta de l'entitat, Rat Basterra.
Fem un torneig de pàdel solidari el diumenge. Hi haurà dues seus, hi haurà una seu al RAC1 Esports i una seu al Club Tenis Castellà. Es fa un torneig per equips, masculí i femení. Això serà de 9 a 2. Llavors, de 2 a 3 es farà el partit d'exhibició, perquè ara et diré que venen uns jugadors bons. I a la tarda, el partit d'exhibició és al RAC1 Esports. I a la tarda, en el RAC1 Esports, a les 4 i 5, hi haurà les finals d'aquest torneig.
El plat fort arribarà a les 2 a RAC1 Esports, on tindrà lloc un partit d'exhibició amb alguns dels millors jugadors de pàdel de Catalunya. Les convidades i convidats són la castellarenca Marina Guinart, segona en el rànquing català, Mireia Arrada, setena, Noa Cànovas, 17a, Ferran Insa, el tercer, i Roger Arumí, quart en aquest rànquing. Des de l'entitat conviden tothom a assistir de públic i a col·laborar participant en els diferents sortejos que es faran de paneres i altres objectes esportius.
Qui vulgui anar-lo a veure per col·laborar, perquè hi haurà una panera, per si algú vol col·laborar més. Hi haurà un sorteig de diverses, hi ha una panera, hi ha alguna pala de pàdel, hi haurà sorteig de diverses. Hi ha 90 persones apuntades.
Ja a les 4 i 5 minuts i també a la seu de Sant Feliu es jugaran les finals del torneig.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
L'any 2021 s'ha tancat a Castellà amb unes xifres d'atur desconegudes des de feia 14 anys. La clara recuperació viscuda a la segona part de la dècada passada després dels estralls de l'esclat de la bombolla immobiliària va patir un cop dur el 2020 per culpa de l'esclat de la pandèmia, però el 2021 ha estat un any de clara recuperació de l'ocupació. Això ha permès que el desembre de 2021 es tanqui amb només 954 persones a l'atur a Castellà, una taxa del voltant del 8%, la millor xifra des de 2018, any en què va començar la gran crisi financera immobiliària que va disparar l'atur. De fet, si mirem com estava el mercat de treball fa justament 10 anys, comprovarem que hi havia un miler de persones més a les llistes de l'atur. En concret, al desembre de 2011, el nombre d'aturats va ser de 1.850. La sortida Vina i Camina més 60, voltant pels Saulons, que s'havia de fer avui, s'ha traslladat el proper dijous 20 de gener. Es tracta d'un recorregut de 9,5 km a dificultat alta, distància i desnivell, amb un recorregut principalment per pista amb desnivell de 350 metres. El temps previst per a la sortida és de 4 hores. Les inscripcions es poden fer al Casal Catalunya i les places són limitades. Com a equipament personal cal portar roba i calçat còmode, esmorzar i beguda, i es recomana portar impermeable i bastons d'excursió.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha ingressat aquest dimecres a la tarda a la presó de Lledoners. Bustos ha de complir una condemna de 3 anys de presó per tràfic d'influències i prevaricació per haver retirat multes a la seva dona i un dels seus fills quan era alcalde. Cap a les 6 de la tarda, l'exalcalde de Sabadell va ingressar al centre penitenciari sense esgotar el termini d'un mes que li va concedir l'audiència de Barcelona a mitjans de desembre. El tribunal va rebutjar la petició de la defensa de Bustos de suspendre la pena. La patronal vallesana SACOT considera erroni tractar els confinaments per Covid-19 com una baixa laboral quan la malaltia no incapacita per desenvolupar les tasques del lloc de treball. En un comunicat d'organització empresarial adherida a Foment, assegura que l'increment de les baixes registrades a conseqüència de la nova onada de contagis està suposant un gran problema administratiu per les dificultats a l'hora de tenir l'alta mèdica a causa de la congestió que pateix l'atenció primària. La patronal afegeix que la decisió de concedir baixes telefòniques basant-se en autotest d'antígens ha suposat un problema afegit de gestió de les altes que sí que s'han d'obtenir de manera presencial als centres de salut. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dijous 13 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Decic, al control tècnic, Rocío Gómez, a la redacció, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dia.